Ara fa unes setmanes, el grup de treball sobre el litoral, costes i platges del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports va presentar un document que portava per títol Els reptes del litoral català davant del canvi climàtic. És un document curt, són només 3 pàgines, però aborda algunes de les qüestions, de les problemàtiques que estan a debat a tota la costa catalana i, òbviament, també a la costa nostra, a la costa de Sitges. La necessitat, sobretot, de fer un diagnòstic integral del problema, la qüestió dels sediments, la qüestió de les aportacions, la qüestió, òbviament, també, de les infraestructures. Una miqueta per fer res. Feia dies que teníem ganes de parlar amb ells i estem en comunicació telefònica amb Agustín Arcilla, del Col·legi d'Enginyers, Camins i Canals i Ports de Catalunya. Agustín Arcilla, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, com és que el col·legi ha elaborat un document específic, encara que sigui un document curt, per abordar el problema?
Doncs el motiu principal va ser la preocupació dels enginyers de camins per un manteniment sostenible de la costa catalana i de la costa en general. És a dir, una protecció que sigui sostenible, que no només resolgui el proper estiu, per dir-ho així col·loquialment, sinó que miri de resoldre el problema d'una manera una mica més duradora.
D'acord. Ja ens trobem, òbviament, i ha començat a sortir en la conversa, que cada cop que passa alguna cosa, bàsicament en forma de temporal, sempre es fan aportacions d'emergència. I queda clar que la solució no és definitiva, tampoc és sostenible, i per tant doncs cal donar un tomb més a la qüestió. Seria això, no?
Exactament. És a dir, d'una altra manera, potser no som prou rics, no només en termes de diners, sinó també de sorra disponible, per anar aportant sorra a totes les platges catalanes, o espanyoles, o europees, indefinidament. I encara menys si pensem en les platges de tot el planeta.
Correcte. D'entrada, clar, tot el litoral català, o bona part del litoral català, està urbanitzat. I no només hi ha l'urbanització dels passejos marítims, sinó també, evidentment, hi ha tots els trencaments que representen els diversos ports. Això també és un problema a l'hora de mantenir dinàmiques del litoral.
Sí, no només els ports, sinó també tots els espigons, la línia del ferrocarril. Hem rigiditzat tant la costa que ara necessita manteniment. Ja no és una costa natural que té la seva capacitat d'autodefensa davant de les tempestes, sinó que, com que l'hem artificialitzada, ens hem d'ocupar d'ella, perquè ja és no m'agrada molt la paraula, però és com un malalt que necessita de la nostra ajuda pel seu manteniment.
D'acord, és a dir, si les platges estessin, això és un ideal, s'haguessin mantingut de manera natural, la situació no seria la que és.
Sí, i no només per la costa, és a dir, recordem que les platges estan subvencionades per tot el sediment que porten els rius per l'erosió de les conques, siguin conques grans com l'Ebre o el Llobregat i també les rieres i rierols que tenim a tota la nostra costa. Com que hem urbanitzat el territori i fem servir l'aigua dolça per altres usos, que també estan molt bé, tot és molt necessari, però el resultat és que la costa ja no rep aquest finançament sedimentari, aquesta subvenció sedimentària que abans sí que rebia.
D'acord, és a dir que pels rius ja no baixa tanta aportació, tanta terra.
Exactament.
Que després és el que servia per aportar sorra.
Per mantenir les costes.
Correcte. En el document hem llegit que caldria valorar fins i tot que els embassaments fessin, doncs això, desembassades puntuals quan hi hagi situacions de superàvit d'aigua, precisament per permetre aquesta aportació sedimentària.
Exacte, i això seria molt bo per les nostres costes, però també pels embassaments, perquè si no s'aniran omplint a poc a poc, clar, si l'embassament és molt gran, trigarà molt, no és un problema urgent, però amb el temps, i això s'ha vist a altres països que tenen els embassaments des de fa més de temps, que necessiten buidar-los per recuperar el volum inicial de l'embassament.
Clar, algú que diguem, s'ho miri des de fora i ho senti, dirà, ostres, ara aquest any, precisament, que hem pogut omplir els embassaments després de 2 o 3 anys de sequera, doncs ara desembassar-los doncs sembla contraindicat, no?
No és desembassar-los, és a dir, dues conclusions pràctiques podrien ser: la primera, els anys de sequera, si queden exposades les aportacions de sorra i de sediment que s'havien emmagatzemat a l'embassament, potser era una bona oportunitat per posar-ho a l'altre costat de la presa. I després, si agafem l'exemple de l'Ebre, s'estan fent riuades controlades, perquè que tenen tot un seguit d'objectius, però entre ells transportar més sediment riu avall. D'acord. I això ho estem monitoritzant. I clar, s'ha de compatibilitzar això amb la minva de l'aigua dolça que tenim, això sense dubte.
Uh-huh. Que al final és un problema d'equació, no? És a dir, per una banda tens una aigua disponible que has de gestionar i per una altra banda tens uns residus que hauries de fer baixar. I has de trobar el punt mig, no?
Exactament, és un problema de compatibilitat, igualment que a la costa també tenim una línia de ferrocarril que va al llarg de la costa, tenim uns espigons, uns ports esportius que també compleixen una funció molt positiva. Per tant, s'ha de compatibilitzar això amb la protecció de les platges, que també estan esdevenint un ben escàs.
Correcte. Aleshores, en el document del col·legi proposeu primer que hi hagi una diagnosi integral del problema. És a dir, que es valori que aquí tenim un problema, que és un problema d'aportació i que no podem menystenir l'aportació de sediments.
Exactament, és a dir, és una mica com un malalt. Ha de ser un diagnòstic integral, perquè la salut de les nostres platges està minvant i nosaltres el primer que proposem és mirem-ho tot. Perquè el que és molt probable és que arribem a la conclusió que no ho podem defensar tot al mateix temps.
D'acord.
Aleshores, com que s'haurà de prioritzar, necessitem tenir d'una banda un rànquing de prioritats que no pot venir dels científics, ni un rànquing de prioritats que ha de venir de tota la societat. Uh-huh. Però després també tenir a sobre de la mateixa taula una carpeta de solucions ja projectades, com fem els enginyers, i disponibles, per tal de que en el moment que tinguem l'oportunitat, els recursos econòmics, l'oportunitat climàtica que sigui, doncs puguem començar a fer proves pilot, perquè ja no podem esperar molt més.
D'acord. Entre aquest canvi d'enfocament del disseny de solucions, que és el segon punt del document, parla: allà on hi hagi espai i possibilitat, cal renaturalitzar la costa. Que aquesta ja tomba amb el primer problema. Clar, renaturalitzar vol dir tirar enrere i tirar enrere.
No necessàriament. Renaturalitzar la costa vol dir, en comptes de fer servir només solucions rígides com les convencionals, el que nosaltres plantejàvem a dins del col·legi és que també es poden considerar solucions i que necessiten enginyeria, perquè si no mai es duran a terme de manera així efectiva, solucions naturals com pot ser una praderia marina al davant de la platja, la qual cosa no vol dir fer enrere la platja.
Uh-huh.
També pot ser que les aportacions de sorra a una determinada platja on hi ha poc d'espai i necessitem guanyar terreny al mar, doncs aquesta aportació de sorra no es faci com s'ha vingut fent fins ara, sinó que es faci amb més irregularitat, per exemple, en camps de dunes irregulars, i si no, que es construeixi una zona humida que és capaç de seguir la pujada del nivell mig del mar degut al canvi climàtic. Tot això són solucions naturals que necessiten espai, però no vol dir necessàriament tirar enrere tot, perquè hi ha coses que sí que es poden tirar enrere, però hi ha coses que seran més difícils.
Uh-huh. Hi ha zones com el Delta de l'Ebre que ja s'estan aplicant solucions, si no recordo malament, a Calafell també van desmuntar una plaça que tenien a prop del mar, és a dir, que ja s'estan començant a aplicar solucions.
Sí, s'estan testant, en el cas del Delta de l'Ebre, en el marc d'un projecte de recerca que recolzava la Unió Europea com a part de la seva aposta verda, s'han testat les aportacions amb dunes petites però molt irregulars, però no inventades, sinó basades en el mateix que havia a la natura, a la costa del Delta, fa 50-100 anys, i s'ha vist que són molt més duradores.
Uh-huh.
El que passa és que l'espai que tenim al Delta de l'Ebre és un luxe, i aquest luxe no es podrà disposar a tot al llarg de la costa, però això era un laboratori a escala reduïda, perquè el Delta té la part bona, dolenta, que com tots els deltes s'està enfonsant. I clar, en enfonsar-se i està experimentant a hores d'ara la pujada descens del nivell del mar que tindrà la resta de la costa catalana potser el 2050.
D'acord, és a dir, que és un bon lloc per practicar-ho, perquè, i ho recordem haver parlat amb algú que ens ho havia comentat, clar, cada platja és un món, per tant, el que funcioni en un lloc pot no funcionar en una altra.
Sí, sí, i aquí a Sitges teniu un exemple excel·lent. Exacte. Perquè cadascuna de les no sé quantes platges, començant per Terramar, al costat Súria, que abans no me'n recordo com es deia, per la Fregata, si no recordo malament, totes dues molt arrecerades per obres rígides i que, per tant, funcionen bé en el sentit que mantenen el sediment, però les que estan al mig pateixen més. Per tant, cada platja necessita una solució una mica tunejada per les seves característiques.
Correcte. I, de fet, i una miqueta anàvem cap aquí, el tema de l'estabilització de les platges aquí a Sitges es va començar a parlar d'una manera, diguem, més estable, més seriosa, a partir dels anys 90, i no s'ha arribat a cap consens tècnic.
És que normalment, com a tota la vida, no hi ha solució única.
D'acord.
El que és important sí que és preservar-les. I per això jo deia que, ja oblidant-nos una mica del cas particular de Sitges, però sí que seria important començar a fer proves pilot per tal de que millori aquest consens tècnic. És a dir, malgrat que no hi haurà una solució única per tot el litoral, ni català, ni mediterrani, ni espanyol, però almenys sí que tinguem proves pilot i estem enregistrant el seu funcionament de manera que les administracions puguin dir, no, per aquest tipus de platja, la solució A, i per aquestes, la solució B.
D'acord. És a dir, que hi hagi, diguem, com un catàleg de sortides, i aleshores que es pugui triar, bueno, doncs aquí anirà... Perquè entenc que a d'altres països deuen tenir la mateixa problemàtica que aquí.
Exactament igual. I el que vàrem concluir en un projecte de recerca de molts països europeus amb costa fa uns 3 anys és que amb la pressió climàtica, perquè està canviant el patró de les onades, està accelerant-se la pujada del nivell del mar, estaria molt bé tenir aquesta carpeta de solucions a sobre de la taula, perquè després començaran a haver-hi ajudes, potser internacionals, europees o el que sigui, i se'n sortirà molt millor el que ja ho tingui tot preparat i digui, sí, miri, jo puc apostar per aquesta solució perquè ho tinc tot projectat.
Clar, és a dir, que quan arribin els diners, que un dia o altre poden arribar, com a mínim sapiguem què hem de fer.
Exactament, i que no perdem l'oportunitat perquè segur que arribarà un altre que dirà, jo aplico això.
D'acord. Clar, això és complicat aquí, fins i tot, si no recordo malament, també s'havia plantejat un sistema d'espigons mòbils, espigons inflables, és a dir, solucions n'hi ha, anava a dir, per un tren, solucions proposades. Una altra cosa és que tinguin viabilitat, que s'hagin provat, que estiguin correctament testades.
Exactament, és que ens hi juguem molt. Uh-huh. És a dir, que a la que testem una solució a la naturalesa directament, potser, si ens equivoquem, perdrem la confiança i el finançament. Per això, avui dia, existeixen proves pilot arreu del món que s'haurien d'aprofitar, però és que també tenim models a escala. Per exemple, aquí a l'UPC tenim un laboratori hidràulic que fa assajos a escala 1-10, és a dir, reprodueix 10 vegades més petit el que passa a la natura. Doncs és molt més econòmic tastar el que sigui a un laboratori així que no pas a la mateixa platja.
Clar. Aleshores, qualsevol solució d'aquestes, com la que s'està proposant des del Col·legi de Camins, clar, necessita un cert consens també a nivell de les administracions.
Sí. I no només aquesta solució, sinó que un altre dels punts que proposàvem des del Col·legi de Camins, que era a la que tinguem anunci d'una tempesta que arribarà d'aquí a 7 dies, que és l'interval de predicció que tenim ara disponible, de la mateixa manera que tenim la previsió meteorològica, tenim l'oceanogràfica. Uh-huh. Amb 7 dies d'avançada, i amb errors, lògicament, però sabem quina tempesta ens haurà d'arribar. Doncs per evitar, perquè no s'aplica ja el dit català de quin mal hem de morir, doncs si sabem amb 7 dies d'avançada el que ens arribarà, podem preparar una mica la platja.
D'acord.
I això és una altra proposta que es fa en aquest document i que seria molt fàcil d'implementar, fàcil entre cometes, perquè alguna administració hauria de tenir tot preparat perquè digui, mira, en 3 dies ens arribarà això, doncs actuem.
En el document ho indica, i és curiós, moltes de les platges estan preparades pels temporals de llevant, que són els que aquí acostumen a ser més agressius, o han acostumat històricament a ser més agressius, però en canvi cada cop hi ha més temporals de sud, pels quals no estem preparats.
Bueno, més que no estar preparats és que si tenim temporals de sud, les platges bascularan, evolucionaran d'una manera diferent. És a dir, que on teníem un volum de platja més ample, doncs ara el que es farà és reduir-se. Però això tampoc és nou. a tall de curiositat, nosaltres en un article del 2015, un altre investigador del meu grup de recerca ja va fer un article dient que amb el canvi climàtic una de les coses que podrien passar és que augmentarien els garbins, els temporals de sud. I que hàgim tingut durant els darrers 4 o 5 anys més temporals de sud no vol dir que això estigués bé, però ho indica que possiblement ho fos. És a dir, amb aquestes coses del canvi climàtic, per 4 anys, per 3 anys, no es pot dir jo tenia raó, ara plou més.
D'acord.
S'ha de examinar amb una mica més de perspectiva temporal, però almenys el que sí que hauríem de fer és dir si la variabilitat entre temporals de llevant i temporals de garbins és variable, doncs el manteniment de les nostres platges, el que diu el document, també ha de ser variable.
Correcte, és a dir, clar, no sabem cap a on evolucionaran els temporals i, per tant, què ens portarà sorra i què ens la traurà. El que sí que sabem és que el que passava fa 100 anys no és el que està passant ara.
No, i si més no, no només per l'onatge, que també hi ha una mica més d'incertesa, però sí per la pujada del nivell mig del mar. Nosaltres vam començar enregistrant unes pujades d'un mil·límetre per any als anys 90 del segle passat i ara estem enregistrant 4 mil·límetres per any, quatre vegades més.
S'hauran de desconstruir passejos, com alguna vegada ja s'ha apuntat?
Home, jo penso que si mirem tota la costa serà difícil mantenir-ho tot indefinidament.
D'acord.
Sobretot amb aquesta pujada indefinida de nivell mig del mar pel que ens queda de segle. I per això alguna cosa s'haurà de deconstruir, perquè si deconstruïm, el que posem en joc és les mateixes forces de la costa, les mateixes forces naturals, perquè ella s'adequi i s'autoprotegeixi davant dels factors marins. I per tant, els que ens quedin sense deconstruir ho tindrem més fàcil per mantenir.
D'acord. Ara el problema és a veure qui aixeca la mà, quina administració aixeca la mà i diguin jo començo a tirar coses.
No, això és molt difícil. Per això estaria bé començar a fer proves pilot i tenir a sobre de la taula un seguit de criteris el més objectius possibles i consensuats.
Quin recorregut té un document com el que han emès des del col·legi?
Home, nosaltres esperem organitzar una jornada, juntament el col·legi, la universitat, les administracions, després de l'estiu, i que aquesta jornada presenti públicament aquest document per tal de començar a generar un consens sobre això que dèiem abans, aquests indicadors per prioritzar les intervencions, la carpeta de solucions possibles, perquè tot això necessita un consens.
El fet que, i en un país com Catalunya, tinguem tantes administracions amb competències una sobre de l'altra, és a dir, per una banda, el litoral és de costes, però hi ha determinats aspectes de gestió que són de la Generalitat, i evidentment la gestió de l'activitat a la línia de la platja és dels ajuntaments. Dificulta el trobar solucions?
Home, sí que ho dificulta, perquè hi ha molta gent que s'ha de coordinar, però també si tenim més administracions que tenen competències o responsabilitats, també hauria de ser més fàcil trobar un finançament més abundós, perquè, clar, cadascú podria posar una mica de lo seu i aleshores el resultat, en un món ideal almenys, hauria de ser millor.
I ara traiem la bola de vidre. Creieu que definitivament, temporal rere temporal que ens posen en alerta, ens posarem les piles i farem, com diu el document, de buscar doncs, una diagnosi integral de tot plegat per buscar aquestes solucions o aquest catàleg que ens comentàveu?
Jo he de pensar que sí, per això quan dèiem que hi ha moltes administracions ficades, jo deia, bueno, mirem la part positiva, que és que totes poden contribuir al manteniment de la costa, és que penso que necessitem aquest optimisme costaner, perquè si no, no farem res, direm que no és possible i el resultat serà molt pitjor.
D'acord. He d'entendre, no us ho he preguntat, però com a enginyer de camí, de canals, camins i ports, que sou, les solucions constructives també han evolucionat al llarg del temps. Ara no es fan els espigons com els que tenim aquí al passeig, oi?
Sense dubte. I a més, és que les solucions basades en la natura també necessiten aquesta enginyeria. És a dir, sense aquesta enginyeria no s'implementaran tan fàcilment com es podia fer des de l'experiència que tenim, si em permeto dir-ho així, de posar-hi pedres al mar des de fa 2.000 anys, clar, a construir zones humides com fem ara.
Correcte, és a dir que al final la solució rígida o la solució dura és una solució per alguns llocs, però no la solució estàndard per tot arreu,
no.
Seria això.
I tot, sí, i a més totes necessiten construir-se.
Totes necessiten construir-se, encara que...
És a dir, Tant les zones humides necessiten construir-se.
D'acord. És a dir, la idea no és deixar que el mar s'apropi del que
no,
seu...
No.
Sinó orientar-lo.
Exactament.
Uh-huh. La idea seria aquesta. Doncs bé, com a mínim així hem pogut fer una miqueta, portem un element més. Aquí Sitges continuem, doncs això, des de fa 30 anys, amb diversos projectes que han anat desant-se el calaix i poca cosa, més enllà dels espigons, aquests espigons originals que es van fer doncs, fa més d'un segle, i després la resta del passeig que comentava el senyor Arcilla, que es van doncs, fer, si no recordo malament, cap als anys 70, és a dir, que també des dels anys 70 gairebé, bueno, els 80 es van fer les illetes, que tampoc van funcionar gaire, i ja està, i no s'ha tocat res més, però a la pràctica el problema continua i la preocupació per la pèrdua de sorra de determinades platges doncs continua. El document que publicava, com dèiem, el grup de treball sobre el litoral, costes i platges del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Sí, és que es diu Els reptes del litoral català davant del canvi climàtic. I repeteixo, és un document curt, però molt, anava a dir, molt sucós, en el sentit que proposa, que va al gra, que proposa això, solucions integrals per un problema doncs, que ve derivat del canvi climàtic, que ja no nega gairebé ningú, però que doncs, les solucions encara exactes encara no les té ningú, i per tant el que ens comentaven, calen proves pilot per saber doncs, quina medicina hem d'aplicar a cada tram de la costa. Agustín Arcilla, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta.
A vosaltres.
I, doncs, això, si això evoluciona o si tenen una jornada, doncs us emplacem de poder doncs, comentar-ho en el futur. Moltíssimes gràcies, repeteixo.
Amb molt de gust. A vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, a reveure.